Yo voy desde aquí hasta el Clot aproximadamente, que son 35 o 40 minutos, depende del tráfico y los semáforos.
Pero me gusta mucho usarla porque al salir del trabajo con el ruido de las máquinas y todo, quizá voy un poco ofuscada y con la bici me permite despejarme, ver el cielo, sentir el aire.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha atorgat més d'un centenar de bicicletes a 41 empreses de la metròpolis de Barcelona en el marc de la nova convocatòria del programa Biciempresa, una iniciativa que promou l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport laboral sostenible. A l'Hospitalet se n'han beneficiat 3 empreses. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest programa, el Biciempresa, que du a terme a l'àrea metropolitana de Barcelona. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. En marxa la campanya intensiva de poda per tenir cura de l'arbrat i reduir interferències. Els treballs arribaran a més de 16.000 arbres ubicats a tots els barris de la ciutat.
La ciutat la queremos verde y los árboles en el mejor estado de salud posible, porque la salud de los árboles repercute también en la salud de los vecinos y vecinas.
Fins al 24 d'abril es pot visitar al TPK l'exposició hermenèutica d'una dana, una mostra sobre la catàstrofe meteorològica que va colpejar el País Valencià l'octubre del 2024 i la posterior reconstrucció. La proposta de l'artista i arquitecta Beatriz Mínguez presenta la desconnexió entre l'administració i el desastre.
A mí me gusta pensar que es un homenaje a ellos y me gusta pensar que es un homenaje a todas las personas que fueron a ayudar. Y la verdad es que fue muy bonito ver cómo todos nos movilizamos en momentos extraordinarios.
L'Hospitalet Vell Esport ha acollit una jornada de tecnificació pels jugadors de futbol sala de les categories inferiors del club, organitzada per la Federació Catalana de Futbol. Els futbolistes han pogut gaudir d'un entrenament especial dirigit pels seleccionadors catalans.
Bueno, he millorat els controls, la posició corporal, abans algunes coses, com per exemple els passes a l'espai.
Per nosaltres també és un aprenentatge de saber coses noves, de com gestionar alguns entrenaments, algunes situacions, de més coneixements per donar-li als nens i per aprendre també nosaltres a formar-nos.
El programa Biciempresa de l'AMB ofereix bicicletes elèctriques a empreses de la metròpolis de Barcelona per promoure l'ús d'aquest mitjà de transport per anar a la feina. A l'Hospitalet se n'han beneficiat 3 empreses, una d'elles és Holt, ubicada al polígon industrial.
Des de fa 2 mesos, en Luis Enrique va treballar amb una bicicleta elèctrica de l'AMB.
Yo voy desde aquí hasta el Clot, aproximadamente, que son 35 o 40 minutos, depende del tráfico y los semáforos. Diría yo que en total 20 kilómetros al día.
El programa Biciempresa li ha permès canviar la seva bicicleta convencional per aquesta facilitant-li el desplaçament. Una millora que també ha experimentat l'Ernesto.
Para mí ha sido una bendición tener esta bicicleta, honestamente, porque antes tenía, era la bicicleta la mecánica. Entonces esto es como cambiar de la noche a la mañana o de un coche mecánico a un coche eléctrico. Entonces, ¡buah, qué belleza! Yo vengo desde San Juan de Espit, ¿sí? Entonces, sí. Y entonces, pues de ahí vengo de allí a acá, que hago más o menos unos 10 kilómetros.
És la cinquena edició del programa Biciempresa, que vol promoure l'ús d'aquest mitjà de transport entre els treballadors amb l'objectiu de promoure una mobilitat més sostenible, saludable i eficient. Una eina especialment útil en entorns com els polígons industrials, poc accessibles amb transport públic i on aparcar-hi és molt difícil. L'Andrea, per exemple, ha canviat el metro per la bicicleta.
I ha sido una experiencia muy guay. Yo vivo cerca. Vivo aquí en Colblanc, en metro hago unos 20 minutos y en la bici unos 15, entonces tampoco hay tanta diferencia, pero me gusta mucho usarla porque al salir del trabajo con el ruido de las máquinas y todo, quizá voy un poco ofuscada y con la bici me permite despejarme, ver el cielo, sentir el aire.
Por ejemplo, si quisiera venir en transporte público desde el Clot, es más tiempo, casi una hora, unos 20, 25 minutos más. Algunas veces venía en tren, pero el tren está hacia Belville, que está todavía un poco más lejos, creo que son unos 2-3 kilómetros, y hay un par de autobuses que pasan por aquí y tampoco conectan bien. Además que sí, si vas por les calles, ves que no hay ni un sitio de aparcamiento.
Una de les novetats de l'edició d'enguany del projecte és que un cop finalitzi el període de préstec de bicicletes, que és de 6 mesos, els usuaris tindran la possibilitat de comprar-la.
Sí, bueno, es una de estas cosas que si no la tienes, no sabes que necesitas, que la quieres, y ya que la tienes durante 6 meses, después no puedes no tenerla.
Yo ya le puse hasta una etiqueta ahí, o sea que yo sí la quiero comprar lo que cueste.
A l'empresa Jolt són 5 els treballadors que es beneficien d'aquest servei, tot i que n'hi ha més que estarien interessats a poder fer-lo servir.
En aquesta nova edició del programa Biciempresa, dotada amb 50.000 euros, l'àrea metropolitana de Barcelona ha atorgat més d'un centenar de bicicletes a 41 empreses de 16 municipis per promoure uns millors hàbits en els desplaçaments a la feina i incentivar les empreses i els treballadors a utilitzar la bicicleta. Una altra de les novetats d'enguany ha estat la incorporació d'un model familiar per portar els nens també. Abans de l'estiu hi haurà una nova convocatòria per donar resposta a les empreses que s'han quedat fora i aquelles que hi estiguin interessades. De fet, l'increment de la xarxa pedalable també ha fet augmentar l'interès per aquest mitjà de transport.
Sí que és cert que amb els anys, diguéssim, la xarxa pedalable ha anat augmentant en tot el territori metropolità i també té lògica de que en certs àmbits com polígons d'activitat econòmica, on certament doncs, potser el servei de transport públic no té una freqüència tan òptima i demés, però que la xarxa ha anat completant-se i ha anat arribant, doncs també empreses d'aquest tipus d'àmbits també sol·licitin aquestes bicicletes que tenim en sessió dins del programa Biciempresa.
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un entramat criminal internacional vinculat a la Camorra que enviava grans quantitats de droga a Itàlia. Després d'una llarga investigació, el passat 3 de març, uns 150 efectius van participar en el dispositiu per executar les corresponents ordres judicials d'entrades i escorcolls en 6 immobles de l'Hospitalet i 3 de Barcelona. Un operatiu que s'ha saldat amb 10 detinguts d'entre 25 i 46 anys i la intervenció de més de 2 quilos de cocaïna i altres quantitats menors de metamfetamina, marihuana i així. També s'han decomissat més de 140.000 euros en efectiu, aparells de telefonia, un vehicle d'alta gamma i una motocicleta. A tots els detinguts se'ls atribueix un delicte contra la salut pública i de pertinença a organització criminal. Fa dies que ha començat a la ciutat la poda intensiva per tenir cura de l'arbrat i reduir interferències. Els treballs formen part del pla director d'Albert Urbà de l'Hospitalet, que té com a objectiu augmentar la cobertura verda i renaturalitzar la ciutat amb un arbrat i espais verds més sostenibles.
Aquests dies s'ha posat en marxa la campanya intensiva de poda que és habitualment a la ciutat a partir del gener. Els treballs intensius es realitzen fins a l'abril, però continuaran durant tot l'any fins a arribar a més de 16.100 arbres ubicats a carrers, places i zones verdes de tots els barris de la ciutat. La poda per interferència és la més habitual. S'actuarà amb més de 3.600 arbres que causen molèsties a façanes i finestres d'edificis i per seguretat en aquells que tapen l'enllumenat públic, restant il·luminació al carrer o que dificulten la visibilitat de la senyalització de la via pública.
Pues hay interferencia en algunos puntos que nos reduce el alumbrado de las calles, ¿no? La intensidad lumínica. Por lo tanto, ahí tenemos que actuar y también tenemos la interferencia en fachada, ¿no? Aquellos árboles que ya se han hecho a lo largo de los años muy grandes, que igual son especies que ahora ya no elegimos para según qué calles estrechas, pero que los que tenemos hay que conservarlos, mantenerlos, pero sobre todo evitar las molestias que tienen algunos vecinos que literalmente en algún momento les entran en casa.
L'objectiu d'actuacions com aquesta és potenciar els espais verds a l'Hospitalet per millorar la salut de la ciutadania.
La ciutat la queremos verde y los árboles en el mejor estado de salud posible, porque la salud de los árboles repercute también en la salud de los vecinos y vecinas. Por lo tanto, ciudad verde, que por eso estamos intensificando no solo las plantaciones, el año pasado plantamos 3.800 árboles y este año vamos a por 2.500 más. Por lo tanto, estamos haciendo una apuesta evidente de una ciudad verde.
La poda per interferència es fa cada 2 anys a cada arbre, en comptes de cada 4 anys com es feia anteriorment, un increment que suposa una millora per als ciutadans.
L'Associació Empresarial Pedrosa va celebrar ahir el dinar d'empresaris de l'Hospitalet a l'hotel Alexandre Fira Congress. L'alcalde David Quirós i la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón, van participar en la trobada on es van reunir representants de diversos sectors econòmics. El president de l'entitat, Baltasar Pozuelo, va dirigir-se a l'alcalde Quirós per reclamar millor mobilitat, seguretat i infraestructura de la zona industrial. Ambdues parts van destacar la necessitat de la col·laboració público-privada. En aquest sentit, l'alcalde va anunciar la creació d'una nova oficina per facilitar la relació entre empresaris i ajuntament. A la trobada, Quirós va presentar el nou pla de mobilitat de la zona industrial.
Hem de pacificar l'entorn de les vostres empreses. Hem de, com deia el Baltasar, hem de ser capaços d'implementar un pla de mobilitat que redueixi la presència de vehicles dintre del propi districte econòmic i que permeti una millor mobilitat i una mobilitat més sostenible que garanteixi també una reducció de la contaminació, del moviment i també del perill que generen moltes vegades determinats vehicles que passen pel propi districte.
D'un pla de mobilitat laboral, que no us vull fer spoilers perquè primer ho volem parlar amb ells, però crec que tenim algun tipus de solució que ens permeti el desplegament d'una mobilitat sostenible dintre de l'àrea industrial del districte econòmic.
Des de fa anys, les autoescoles veuen limitada la seva capacitat per falta d'examinadors. Tot i que darrerament se n'han incorporat de nous, les llistes d'espera per treure's el carnet són d'entre 3 i 5 mesos de mitjana.
La manca d'examinadors de la DGT provoca que les autoescoles no puguin absorbir tota la demanda d'alumnes que volen treure's el carnet. De fet, es calcula que uns 60.000 aspirants estan en llista d'espera només a la província de Barcelona. Això ha creat un tap a les autoescoles, que impedeix que nous alumnes puguin començar les classes pràctiques. En aquesta autoescola del barri del centre, els alumnes han d'esperar entre 3 i 6 mesos. Després, quan ja estan formats, triguen un altre mes a tenir data d'examen. En total, uns 5 mesos de mitjana.
Sí que ens perjudica. Clar, moltes vegades la gent el primer que pregunta és quanta llista d'espera tenéis? Clar, i molts, clar, quan els hi diu 5 mesos, doncs diuen, bueno, doncs m'ho penso o van provant i van preguntant a autoescoles i on els hi diguin que tenen menys llista d'espera s'apunten.
La situació es remunta a fa més de 10 anys, quan es va reduir el nombre d'examinadors i les ràtios d'alumnes per cada prova. A tota la província hi ha una setantena d'examinadors. Habitualment, però, un 20% d'aquests no estan disponibles per baixes i permisos constants. Les autoescoles també lamenten que molts examinadors trien altres destins on el cost de vida és més baix.
Tota la gent que no és d'aquí acaba demanant el trasllat a altres, a ciutats d'origen o a altres ciutats on poden tenir unes condicions de vivenda i de cost de vida molt més baix que el que tenen aquí. També sí que és cert que tenen un percentatge d'absència molt alt als examinadors, més alt que la mitja dels altres funcionaris.
A un nombre d'examinadors insuficient s'hi ha d'afegir una demanda d'alumnes cada vegada més gran. Des d'aquesta autoescola apunten a dues raons principals: el creixement demogràfic i l'augment d'alumnes que suspenen i han de repetir l'examen.
Els exàmens cada vegada són més exigents. Tampoc les circumstàncies de circulació amb bicicletes, patinets, no té res a veure de fa 20 anys ara. Amb la qual cosa sí que és veritat que el percentatge d'aprovats ha baixat. També hi ha una realitat que tenim més o menys la mateixa estructura de DGT amb l'Espanya de 40 milions que amb l'Espanya de 50 milions.
Per revertir el col·lapse, la DGT ha començat a moure fitxa. A finals del 2025 es van incorporar 19 examinadors a la província de Barcelona. S'espera que al llarg de l'any hi arribin 17 més. També s'obrirà una nova convocatòria a nivell estatal.
Més espai al centre, això és el que demanen els alumnes de tercer d'ESO i els professors de l'Institut d'Escola Puig i Gairalt. Per visualitzar-lo han posat en marxa el projecte I cabem al Puig.
Alumnes de tercer d'ESO i professors de l'Institut Escola Puig i Gairalt s'han unit per demanar més espai al centre, el qual denuncien que està massificat. Amb el projecte I cabem al Puig sumen esforços creant cartells, enviant cartes a institucions com l'Ajuntament de l'Hospitalet o fent protestes amb cassolades. Avui els estudiants han d'entrevistar docents per conèixer com els afecta tenir classes saturades.
Com afecta, professor? la falta d'espai a l'institut.
Fem que els alumnes siguin conscients de la falta d'espais que té aquest institut i que facin una sèrie de reivindicacions, que primer que coneguin la problemàtica i després que facin una sèrie de reivindicacions per tal d'aconseguir un espai millor. Que ens falten espais per realitzar la nostra feina als professors degudament i falten espai per oferir una educació de qualitat als adolescents que venen aquí a cursar l'ESO.
Originalment el centre era una escola, però davant l'explosió demogràfica del Samuntà, la Generalitat va afegir un institut. Alhora havia d'arribar un nou edifici per acollir els alumnes de secundària, però mai es va construir. Ara docents i estudiants es troben en aules no aptes.
La falta d'espai o la falta d'espai dins de les classes fa que siguin molt més proclius a que estiguin enganxats, a que parlin, a que no es pugui controlar una miqueta l'aula. Després la falta d'instal·lacions fa que aquests alumnes hagin de desenvolupar tasques específiques de diferents matèries o de diferents àmbits en aules que no estan preparades.
Un dels aspectes fonamentals del projecte és la implicació total dels alumnes, que es veuen afectats en el dia a dia per aquesta manca d'espai.
A la hora de bajar al patio o subir al patio, siempre como que se amontona la gente y siempre nos empujan, lo empujan a otro, y ha llegado a pasar veces de que han habido problemas o accidentes aquí en la escuela por nada más de eso.
Estamos en un sótano que no tenemos las condiciones necesarias para tener una clase. No tenemos mucha calor y en nivel mucha fred. O sea, no tenemos ni calefacción ni res.
Siempre estamos un poco entre todos enojados porque a algunos les hace calor, a otros les hace frío y por eso hay bastantes peleas aquí en la clase, la verdad.
A l'espera de noves instal·lacions, la lluita continua per alleugerir la massificació.
El grup municipal del Partit Popular ha denunciat avui en roda de premsa la manca de seguretat i neteja al barri de Sant Josep. La portaveu popular, Sònia Esplugues, ha assegurat que els veïns de la zona ubicada entre el carrer Leonardo da Vinci i l'avinguda del Carrilet pateixen les molèsties dels botellots en un parc proper, a més de situacions d'inseguretat i de tràfic de drogues. És per això que els populars demanen més presència policial al barri i portaran aquesta qüestió al ple municipal d'aquest mes de març en forma de moció. Segons l'Ajuntament, no hi ha constància de queixes veïnals en aquesta zona.
Nos encontramos en la zona de la avenida Carrilet con Leonardo da Vinci. Tenemos aquí detrás un botellón incontrolado que perturba y que deja toda la zona fatal durante los fines de semana. Y luego en la zona del descampado que ha habido un intento de violación a plena luz del día. Los vecinos además se quejan que hay una furgoneta presuntamente que está trapicheando, la falta de iluminación, la falta de seguridad, la falta de efectivos, la falta de limpieza, al fin y al cabo.
L'àrea de Ciutat de Drets de l'Ajuntament està organitzant diverses activitats per conscienciar sobre l'edatisme, la forma de discriminació per raó d'edat. Aquests dies es duen a terme tallers intergeneracionals amb joves i persones grans.
Són usuaris i usuàries de diverses entitats i programes d'acompanyament que es fan a la ciutat. Joves i persones grans que aquesta vegada s'han trobat per compartir un espai intergeneracional. Un taller dinamitzat per la creadora de La Dominga Habla Sola, un personatge amb més de 200.000 seguidors a Instagram que s'ha convertit en una icona contra l'edatisme. Un tipus de discriminació que joves i grans pateixen i que han pogut abordar plegats a partir de les seves vinyetes.
Usando siempre a Dominga, que es la que va explicando diferentes conceptos, las que les va proponiendo hablar, discutir, debatir e incluso mostrar dónde salpica el edadismo y cómo lo hace. Es una discriminación que lo que hace es generar prejuicios en base a la edad que se tiene. Esos prejuicios es muy interesante abordarlos y detectarlos para ir rompiendo, para abordar algo tan importante como es el edadismo que afecta tanto a jóvenes como a mayores.
Durant el taller, els participants han pogut conèixer i trencar les barreres d'edat que els separen.
Hem fet una dinàmica de presentació. Penso que és molt important perquè en el dia a dia no es té l'oportunitat de compartir espai també amb gent gran. Jo en el meu dia a dia em relaciono només amb gent de la meva edat. També hem fet una altra dinàmica en la que llegíem frases que havíem escrit entre tots que deien, per exemple, m'agrada ballar, no? I havíem d'endevinar si l'havia dit una persona gran o una persona jove.
I és que la sessió també ha servit per identificar i poder superar els prejudicis i estereotips per raons d'edat.
A nosotros, por tener más edad, se nos va apartando del trabajo primero y también de algunas actividades, nos falla un poquito la memoria. Nos dice, es que no te enteras de nada, te lo he repetido tres veces. Y a los jóvenes pues les dicen lo mismo. Este joven, este no s'entera de nada, este está empanado.
A partir dels conceptes treballats, els i les participants han pensat un eslògan.
No importa qué edad tengas, tú puedes hacer lo que quieras.
Una frase que servirà per dissenyar la campanya de sensibilització contra l'edatisme que durà a terme l'Ajuntament.
És la primera acció, esperem que d'aquí també puguem treure alguns eslògans que més endavant puguem utilitzar amb la campanya que farà l'Ajuntament d'edatisme. Saber què és el que pensen els joves i la gent gran sobre aquest concepte.
La campanya de conscienciació seguirà en els propers mesos, amb una gimcana, una xerrada i diverses activitats.
El centre de TPK Art i Pensament Contemporani ha inaugurat Hermenèutica d'una Dana, una exposició sobre la catàstrofe meteorològica que va colpejar el País Valencià l'octubre de 2024 i la posterior reconstrucció.
Un espai de reflexió compartida allunyat de la immediatesa de les notícies. Hermenèutica d'una Dana és la nova mostra que acull el TPK, al barri de Sant Josep. La proposta de l'artista i arquitecta Beatriz Mínguez està dividida en dues parts. La primera és un vídeo que mostra el que estava passant a València i als pobles del voltant durant la Dana del 29 d'octubre de 2024, en paral·lel a la reacció minut a minut de polítics i administracions. La segona part és una selecció de fotografies que l'autora va fer durant els tres mesos posteriors al desastre.
A mi m'agrada pensar que és un homenatge a ells i m'agrada pensar que és un homenatge a totes les persones que foren a ajudar. Y la verdad es que fue muy bonito ver cómo todos nos movilizamos en momentos extraordinarios. Mucha gente sin móvil, sin electricidad, sin agua. Entonces aparecían mensajes pues como el que hay ahí, que pone, se ofrece ayuda psicológica gratuita, se ofrece barbero a domicilio, aquí hay comida caliente. Habían mensajes por todas partes.
La mostra convida a observar aspectes que solen quedar fora de l'àmbit mediàtic, com la desconnexió entre l'administració i el desastre humà, així com la quotidianitat que emergeix entre la tragèdia. La feina de Mínguez, i en concret la peça audiovisual amb el minut a minut de les inundacions i les reaccions polítiques, també ha arribat a la jutgessa que està investigant la gestió de la Dana, on va morir gairebé 240 persones.
Claro, yo voy siguiendo desde que ha empezado la... las acciones de Nuria, de la jueza, que admiro mucho. Y entonces llamé y les dije, mira, no va a aportar nada nuevo, pero que no sepáis. Pero sí que puede ser, bueno, como una herramienta de visibilización o al menos saber que no estáis solos, que esto importa a mucha gente, el trabajo que estáis haciendo. Y bueno, pues llamaron, me dice, déjame que hable con la jueza y te digo. Y me dijo, sí, envíanoslo.
Hermenèutica d'una Dana es podrà visitar fins al 24 d'abril amb alguns dies de visites guiades per l'autora i la comissària. A més, el 13 de març s'oferirà un diàleg per analitzar els recursos utilitzats en la representació de les crisis de governança i el 19 de març se celebrarà una taula rodona que abordarà temes com el canvi climàtic i la seva gestió política.
L'Hospitalet Vell Esport ha acollit una jornada de tecnificació pels jugadors de futbol sala de les categories inferiors del club, organitzada per la Federació Catalana de Futbol. Futbolistes de les categories de Benjamí a Cadet han pogut gaudir d'un entrenament especial dirigit pels seleccionadors catalans.
Amb l'objectiu d'aprendre nous conceptes i fonaments tècnics i tàctics, els jugadors i entrenadors de les categories inferiors del futbol sala de l'Hospitalet Vellesport han participat aquest dimarts en una jornada de tecnificació a càrrec dels seleccionadors de la Federació Catalana de Futbol. Els entrenaments es van dividir en dues franges, benjamins i alevins, i infantils i cadets, en les que els tècnics dels diferents equips també han participat activament.
Tenen una oportunitat d'aprendre molt. Per nosaltres també és un aprenentatge de saber coses noves, de com gestionar alguns entrenaments, algunes situacions, de més coneixements per donar-li als nens i per aprendre també nosaltres a formar-nos.
És un entrenador tècnic, la veritat, i bueno, crec que podem fer bastants coses, la veritat.
Bueno, he millorat els controls, la posició corporal, abans algunes coses, com per exemple els passes a l'espai.
Els seleccionadors han ofert exercicis de millora de la tècnica individual, de control i passada, de conducció, de regat i de xut a porteria. Aquesta jornada de tecnificació també és una oportunitat per l'entitat, que té la intenció de seguir evolucionant com a club des de la base.
Poder tenir-los aquí, que els nostres nois puguin gaudir d'aquesta experiència, dels consells, de les correccions i diferents comentaris que aquests entrenadors i entrenadores els hi puguin fer, per nosaltres és tot un plaer. És un servei que ells acostumen a fer a diferents clubs i ostres, nosaltres volem que l'esport continuï creixent.
Iniciant un nou projecte que fem en la secció de futbol sala, concretament, com amb la resta del club, doncs fer-lo de la mà d'iniciatives com aquesta, amb la selecció catalana, amb la federació catalana, amb els seus seleccionadors, doncs realment és un suport molt gran per potenciar, per creure en aquest nou projecte.
L'àrea esportiva i de seleccions catalanes de futbol sala de la federació ha visitat l'Hospitalet en la tessitura d'oferir formació a tot el territori català amb aquestes jornades de tecnificació. Des que va començar la temporada, porten una desena arreu de Catalunya.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'àrea metropolitana de Barcelona ha atorgat més d'un centenar de bicicletes a 41 empreses de la metròpolis de Barcelona en el marc de la nova convocatòria del programa Biciempresa, una iniciativa que promou l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport laboral sostenible. A l'Hospitalet seran beneficiat 3 empreses. En marxa la campanya intensiva de poda per tenir cura de l'arbrat i reduir interferències. Els treballs arribaran a més de 16.000 arbres ubicats a tots els barris de la ciutat. Fins al 24 d'abril es pot visitar al TPK l'exposició hermenèutica d'una dana, una mostra sobre la catàstrofe meteorològica que va colpejar el País Valencià l'octubre de 2024 i la posterior reconstrucció. La proposta de l'artista i arquitecta Beatriz Mínguez presenta la desconnexió entre l'administració i el desastre. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.